1933. En un indret remot d'Escòcia, una parella creu veure entre les aigües d'un llac una criatura de dimensions extraordinàries.
90 anys més tard, una escriptora catalana decidirà emprendre un viatge al lloc dels fets per esbrinar què hi ha de cert o de ficció darrere d'un dels mites més famosos de la història.
La criatura era el monstre del llac Ness i la nostra guia avui és Laura Fernández. Benvinguts a Través.
Perquè jo sempre havia llegit molt, però jo no sabia que es podia fer això. Que el que feia l'escriptura, per dir-ho d'alguna manera, era conservar la vida.
Hi ha un moment que s'endinsa el llac i anava s'endinsant-te dintre de l'aigua, que era com endinsar-te dintre de la literatura.
Fue un momento de iluminación, ¿no? Aunque el cielo haya cambiado, aunque ese risco estaba ahí, el mar era este mar, estás ahí parado en un lugar en el que él posiblemente haya puesto los pies.
A la volta al món, com totes les meves altres experiències de la vida, és un projecte literari. Jo no existeixo sense projecte literari.
Però l'estava mirant amb els ulls del viatge. Jo penso que la bona literatura ens fa obrir els ulls d'aquesta manera.
I viatjar amb literatura li dona aquesta sensació com d'estar dins d'un llibre. Alhora que estic a un lloc diferent, estic a dins d'un llibre.
A través, un podcast de literatura de metaviatges de Laia Folk i Adrià Ibáñez.
No eran más que un hombre y una mujer en un coche. Recorrían una carretera aún por asfaltar. El coche era la clase de coche que parece un coche de caballos con ruedas. Un cómodo pero aparatoso montón de temblequeante chatarra de la época. La época es la época de los años 30. El año en concreto es 1933. La pareja...
Doncs la llegenda del llac Ness, del monstre del llac Ness, comença molt lluny en el temps perquè va començar el 565 després de Crist. O sigui, des de llavors hi ha com avistaments i coses rares. Però realment la llegenda que coneixem avui de que hi ha un monstre a dins del llac Ness i que, bueno, que té forma com de plesiosaure, comença l'any 1933 quan una parella que casualment tenia un hotel allà, el Dromadrotich Hotel, torna a casa, a l'hotel, des d'Inverness, per una carretera que s'acabava de fer llavors. Clar, la cosa és que s'ha de pensar que el llac Ness fins a aquests anys, fins als anys 30, havia estat... només havien anat senderistes, no? I gent que fins i tot hi ha dietaris de gent que explica, doncs, que havia vist una mena de monstre ja llavors, no? Però fins a aquest moment dels anys 30 no es construeix una carretera, una mena de... Bueno, no és carretera, sinó un camí, i comença a haver-hi cotxes per allà. I són aquests primers cotxes que jo m'imagino els McKay aquests, amb un cotxe d'aquests que sembla un cotxe de cavalls, però amb rodes grans i això. I, bueno, van per aquest camí, a punt d'arribar al seu hotel. Clar, també s'ho fan venir molt bé. I la dona, en un moment determinat, diu què és allò d'allà, no? Està veient... Diu que primer pensa que és com una baralla de dos ànecs i després veu clarament, diu, com una mena de jiba, no? Això que tenen els dinosaures, una mena d'aquesta cosa que tenen els camins també. I la veu sortir de l'aigua, després veu una altra i per la mesura diu que deuen tenir 6 metres, no? Llavors, només veu ella, el senyor, el seu marit que va amb el cotxe, no mira o no diu que ha mirat. I després, bueno, la senyora quan arriba a l'hotel, doncs fa una trucada al senyor Alex Campbell, que era un senyor que cuidava la cria del salmó per allà, com havia fet el seu pare, i que de vegada en quan escrivia algun article a l'Inverness Courier, que era un diari molt petitet d'allà, i que va fer, bueno, va fer el primer titular de la història, va fer una mini notícia, un breu molt curtet aquest diari, on parlava ja de la paraula monstre, no? I el curiós és que això va passar com a la primavera i molt aviat van començar a venir, sobretot periodistes al principi, no? Gent encuriosida per el fet del monstre, i van començar a haver-hi un goteig com de testimonis. I el més bonic de tot per mi és que aquell Nadal, per primer cop, es van posar llums de Nadal a l'estació d'Inverness perquè començaven a arribar turistes. I així va començar la llegenda que arriba fins al dia d'avui i que ha mutat molt en el temps.
Resumir una història com la del Llac Ness és una tasca impossible. Tot i així, existeixen alguns episodis que sobresurten entre la resta, que treuen el cap de l'aigua amb més força. La Laura ens els explica.
El 1934, just a la primavera també, es pren la primera fotografia que es va fer famosa del Llac Ness i que suposadament, i això és molt curiós, aquesta història, l'havia fet un cirurgià, que es diu, se llama la foto del cirujano, no? Com, això és una cosa constant a la llegenda del Llac Ness, que es busca sempre un personatge que tingui com un prestigi científic, que no és un loco, no? Que passava per allí i de cop diu, no he vist un monstre en el lago, no? És algú de ciència que està verificant amb el seu testimoni que allà hi ha un monstre. Però, clar, darrere aquesta llegenda, d'aquesta primera foto del cirujano, hi ha una cosa que es va descobrir als anys 90 i és que aquesta foto va ser un muntatge que havia fet el cunyat d'un senyor al que havien contractat per anar a caçar el monstre, que era un actor de cinema mut i que era una mena de showman, que van allà i, evidentment, no va trobar res i es va inventar una petjada amb un cendrer que hi tenia fet amb una pota d'hipopòtam. I això, bueno, amb això ho van enviar creient que allò era real, o sigui, van agafar la pota, la petjada i tal, i ho van enviar al Museu d'Història Natural de Londres, i allà els van dir, bueno, clar, això que teniu no és un monstre, és un hipopòtam, i com no pot viure el Llac Ness, això és un fake. No? Això és una història de fakes constants, però clar, això va ser per ell, el seu diari, el diari que l'havia enviat a fer allò, el va desemmascarar, no? Com si diguéssim, este tio no s'ha enganyado i tal, no sé què. Llavors, aquest tio molt cabrejat va contactar el seu cunyat per fer la famosa foto del cirujano. Va pagar el cirurgià perquè digués que la foto era seva. Va contractar el seu cunyat, que era un senyor que es dedicava a fer motlles de coses. Va fer un motlle com a barro, d'una mena de monstre, i amb una joguina, que era un submarí de joguina, el van fer caminar, o sigui, pel llac, i van fer la foto mítica del monstre del Llac Ness, que, bueno, és un moment clau, no? Tens la típica foto, llavors allò, evidentment, va fer que més gent arribés al llac.
Clem Lister of the Bureau for Investigating the Loch Ness Phenomena needs no convincing that there is a monster. He's not alone. Latter-day visitors have been seeing it since 1933.
It's the same color as an elephant, I always see. And there's four humps and about 25 to 30 feet long.
Però clar, després va venir la Segona Guerra Mundial, tot allò es va parar, i als anys 70 és quan hi ha l'altre moment post-hippie, no? També tot coincideix en el temps que tota l'atenció estava als Estats Units i quan passa el tema de Charles Manson i de més, molts dels hippies que ja s'havien quedat sense lloc, molts es van venir a viure al Llac Ness i van envoltar el llac i van començar com a la pròpia caça del monstre. I fins i tot, bueno, va arribar gent del Japó que suposadament era un equip d'oceanògrafs i en realitat eren actors contractats per Muhammad Ali, bueno, per una cosa molt delirant. I els escocesos es van començar, i els anglesos, a posar nerviosos, en plan, a veure si aquesta gent trobarà el monstre abans que nosaltres, no? I aquests deien, no només hi ha un monstre, ha d'haver-hi més, perquè, clar, tants anys no pot viure aquí si no s'ha reproduït. Llavors, i aquest monstre, quan els agafem, li donarem a la reina, perquè, clar, és seu el monstre. I, clar, els anglesos es van acollonir. Què fas amb una criatura marina que ha estat vivint al planeta des d'abans que arribéssim nosaltres i que de qui és, no? Jo he trobat documents, cartes, que quan Margaret Thatcher va arribar al poder va rebre una carta de Suècia on allà deies que allà tenien un suposat monstre en un llac concret també i els hi preguntaven què penseu fer si trobeu el monstre? I llavors Margaret Thatcher va pensar, bueno, acabem amb això del monstre i suposadament va contractar, entre cometes, a dos dofins que havien lluitat a la guerra de Vietnam, perquè això jo no ho sabia, però es veu que els dofins s'entrenen per i lluiten a les guerres humanes, buscant bombes sota el mar i bueno, s'entrenen com els gossos, com si diguéssim, no? Són animals molt intel·ligents. I llavors va començar com si diguéssim la part científica o més veritablement científica del monstre, de tractar de trobar el monstre amb una mena de sondes marines i amb un tema de soroll i de fotografia marina. Per mi l'any, un dels anys clau és l'any 74, penso que és quan arriba a la revista Nature, hi ha un científic que diu, bueno, hem trobat una aleta, fan una foto submarina molt clara, i llavors li posen nom al monstre, li posen un nom científic perquè diuen, això ja és prova suficient. O sigui, es tracta de buscar sempre, la història del Llac Ness es tracta de buscar la prova i alhora no trobar-la mai, no? Sempre, per mi, sempre es repeteix aquesta escena d'algú mirant el llac, algú veient alguna cosa, algú fent una fotografia o un vídeo també borrós, on no es veu bé, on no queda clar, una part de la societat creient aquest vídeo, creient aquesta història, i l'altra part no. I, bueno, aquí va ser on, per mi, la història del Llac Ness va començar a tenir sentit dins del que faig, perquè està en aquest entre el camí, entre el que creiem o el que imaginem i el que és de veritat i el que no volem deixar de creure que podria ser.
La llegenda del Llac Ness també és la història de dos bàndols confrontats, la d'aquells que creuen en la veritat i la d'aquells que necessiten demostrar-la. Qui guanyarà la lluita pel relat? La literatura o la ciència?
Que això és una d'aquestes llegendes petites que hi ha dins de la llegenda que fan molt fascinant la història, perquè, clar, evidentment, la història del monstre s'ha adaptat a la nostra pròpia història, no? I cada moment, per exemple, ara fa anys ja que estem en un moment en què, com existeix Google Earth, hi ha gent que està a casa seva o està a la seva oficina treballant i està fent fotos o tota l'estona mirant el Llac Ness perquè hi ha diverses càmeres. Hi ha gent que s'han dit avistaments, ara mateix es pot comprovar a la sede oficial d'avistamientos, que, bueno, que hi ha gent que els ha vist, que els ha captat amb la seva càmera des de casa. I, bueno, això també està fent canviar tot, no? I, de fet, quan més visions hi ha, també més possibilitat de fakes hi ha, perquè abans, evidentment, quan apareixia una fotografia, ho portaven a Kodak, i hi havia com una cosa superreferencial, no? Kodak diu que aquesta fotografia no està trucada, no? Per exemple, la fotografia del cirujano era una fotografia que Kodak havia dit que això no estava trucat. Llavors, clar, tu creus, no? Però, clar, no estava trucat perquè era una joguina que estava... O sigui, el bitxo en si, la fotografia no estava trucada. El que estava trucat era el bitxo en si, que no era real, no? Ara mateix, si voleu veure històricament fotos clàssiques o fins i tot tenir accés a tots els avistaments que hi ha hagut l'any passat, l'any anterior, aquest any, fins i tot, no sé si potser hi ha hagut algun ja, hi ha una web que es diu lognessightings.com que és tot allà, des del principi dels temps. I la història sencera, llavors és una font de relats al·lucinant. Per fer el llibre jo vaig llegir molts relats dels avistaments i sempre et deixen molt clar que el senyor o la senyora era farmacèutic o que era... Sempre repeteix, o sigui, em fascina la idea de com l'ésser humà repeteix la mateixa història, no?, per deixar molt clar que allò és veritat, no?
Les novel·les de la Laura Fernández estan habitades per tota mena d'elements fantàstics, absurds i delirants, que podrien formar part d'una llegenda com aquesta. I és que la història del Llac Ness sempre va anar de la mà de la seva pròpia història.
Bueno, doncs el primer contacte amb la llegenda és molt, molt curiós, perquè jo tenia un grup de música, una banda, als 17 anys, que es deia Invernest. Jo no sabia res llavors del monstre del Llac Ness, perquè també penseu que eren els anys 90, on no hi havia internet encara, no teníem tanta informació sobre res, teníem una idea molt llunyana del món llunyà d'allà fora, I sí que sabies alguna cosa del Jack Ness, evidentment, perquè els anys, sobretot als anys 70 havia estat una cosa molt heavy, però clar, jo vaig néixer als 80 i ja, com a molt, a Expedient X, que jo era molt fan, sí que es parlava d'aquestes coses, igual que es parlava del llet i de més. Doncs aquesta banda es deia Inverness, perquè era l'època de Dover i de més, i un dels integrants de la banda havia estat el Jack Ness aquell estiu d'abans, no? I vam dir, bueno, doncs ens diem Inverness. La portada de la maqueta, vam fer una maqueta, vam guanyar concursos, va ser la meva primera feina pagada, vam fer una minigira per el Vallès Occidental i bueno, i ja i a la portada hi havia la mítica foto del castell que hi ha al Jack Ness, no? I llavors jo vaig, bueno, vam parlar del monstre del Jack Ness i ha estat una cosa que ha estat com si diguéssim entrant i sortint del meu cap durant molts anys, sobretot per la meva afició al tema de, podríem dir-ho fantàstic, però és més bé per mi els llocs on la realitat vol creure, no? Com si diguéssim, per mi la realitat és aquesta altra ficció que hem assumit entre tots que és la realitat, o sigui, és un relat que ens hem explicat sobre el món en el que vivim, perquè al final estem dins un planeta ara mateix que va a tota hòstia per l'unitat de l'espai i això no ho pensem, sinó que pensem que demà tenim sopar amb no sé qui i tal, i tota la nostra vida és com molt petita, però en realitat estem en medio de l'espai, no? O sigui, de cosa que confronta aquest relat col·lectiu amb un altre relat col·lectiu, m'atrau moltíssim. I vaig a començar a apropar-me, evidentment, amb tot el tema Mulder i Scully i els Expedientes X, i jo crec que els anys 90 va ser una bona època per ser nena i adolescent, perquè tot això estava molt viu, i la realitat s'estava transformant una mica com als anys 70, perquè era finals de segle, perquè es creien en lo futur, perquè havia el tema del primer ecologisme i es parlava bastant de la nostra convivència amb els animals també. Bueno, era tot una mica així i era un tema que estava allà.
Com també estava allà la idea d'escriure un llibre aprofitant el viatge de la Laura al Llac Ness. Aquest llibre es titula Hay un monstruo en el lago, el mundo como lugar fantástico. I és fantàstic en tots els sentits de la paraula.
Fa dos estius, l'estiu del 2023, vaig poder anar a Edimburgo i just va ser quan es va posar en marxa la col·lecció petita d'En Debate de la meva editorial Random House. I parlant amb el meu editor, Albert Puigdueta, li vaig dir, faré un viatge al Llac Ness i vull fer una mena de Foster Wallace com aquell article que té al Crucero, perquè pensava, bueno, faig això i a veure què surt. I vaig anar allà amb tota la meva família, el meu fill de 15 anys llavors, la meva filla de 9-10, el meu marit, i vam fer un viatge a Edimburgo i un dia sencer vam agafar un autobús i vam anar al Llac Ness en un viatge de 300 quilòmetres per carretera veient totes les Highlands i ens van explicar tota la història de les Highlands i tota la història del Llac Ness i tot el que l'envolta, no? Amb un guia turístic que era tot molt... que era del Vendrell, a més. I, bueno, era el guia que era, a més, el conductor de l'autocar. I jo anava prenent nota de tot perquè no sabia on aniria jo, no? Si ho faria més com una cosa costumbrista de com és l'autocar, com era la gent. Doncs quan vaig arribar a Inverness, per mi era un lloc mític. I em vaig trobar amb un poblet industrial lletíssim i alhora molt intervingut lletíssimament a nivell Andorra, el centre d'Andorra, amb unes avingudes destructives, jo crec, per la idea del poble. Una altra de les meves obsessions històriques pel fet de ser de Barcelona és el turisme i el que fa el turisme amb els llocs. Vaig trobar que al Llac Ness, a Inverness, ho vivien el tema del monstre amb vergonya i amb una mena d'esnobisme, perquè, bueno, la primera cosa que vaig fer quan vaig arribar, a part d'entrar a les botigues de souvenirs, a veure quina mena de souvenirs hi havia, i sobretot hi havia peluches, evidentment, i molts d'ells no reglamentaris per mi, perquè molts d'ells tenien potes, és a dir, si és un peix i és un plesiosaure, no pot tenir potes de dinosaure, lo siento, por ahí no paso. Eren de color rosa, o sigui, unes coses terribles. Tenien boines, clar, evidentment, escoceses, bueno, todo, el kilt, todo, gaites, horror. Això, bueno, era com molt enfocat als nens. Però jo m'esperava veure samarretes, jo esperava comprar-me samarretes amb la foto del cirujano i veure fake, no? Esperava humors, esperava una mica de, bueno, de conviure amb la llegenda i una mica d'història oficial, perquè jo crec que si vas allà només sapiguent o creient que hi ha un monstre Jack Ness, també t'ho prens com s'ho pren tota aquesta gent, com una cosa de nens. I, bueno, vaig arribar allà. La meva filla no va voler pujar al creuer. Havia un creuer d'una hora pel llac, que era com l'atracció principal, no? O sigui, podies veure el llac, veure Inverness, però l'atracció principal era a creuer, no? Creuar tot el llac fins al castell i passar per les zones calents on s'ha avistat més cops el monstre. I la meva filla va dir no. El primer que em va dir és: mama, jo no he visto nunca un dinosaurio y no lo quiero ver. I jo vaig pensar, que bona frase que vaig acabar posant al llibre, perquè, clar, o sigui, a vegades perdem de vista que hem sigut persones abans de que la realitat ens deformés, hem sigut un altre tipus de persona que ha conviscut amb tot el que l'ésser humà ha creat, no? que és també tot el que hem imaginat. Llavors, la meva filla donava per fet que el monstre existia i podia sortir en qualsevol moment, i llavors pensava: esteu bojos si pugeu al barco perquè se us pot menjar. No? Jo continuo volent ser com la meva filla, i quan vaig pujar al vaixell vaig pensar: el veuré, segur? O sigui, a més, segur que el veuria? Però alhora no era conscient de que podia menjar. O sigui, això sí que ho havia eliminat del meu relat, en plan, no, jo només vull el sense of wonder, i clar, però si és un monstre, clarament, o sigui, la parte racional de tu cerebro te dice, pues te puede comer, no? Llavors, la meva filla no va pujar, vaig pujar perquè no es quedés sola, va quedar el meu marit, per sort, perquè va poder anar a una botiga de souvenirs on va trobar els únics llibres que s'han publicat sobre el Jack Ness, que són coses delirants. Són catàlegs de fotos mal fetes. I vaig pujar amb el meu fill i vam disfrutar moltíssim. Jo vaig disfrutar el creuer com una nena petita. Tota l'estona estava mirant i tota l'estona veia coses, perquè el llac Ness veritablement és un lloc hipnòtic. L'aigua és realment, sembla sòlida per moments. Sembla com petroli. Sents coses diferents estan allà. O sigui, no, és un lloc realment, no pel monstre, és un lloc com realment es nota que és una falla terrestre i que la Terra es va trencar per allà. Es nota alguna cosa. O sigui, no és un lloc qualsevol, si vols notar-lo. Perquè, evidentment, jo estava rodejada de gent, aquell creuer, que s'ho va passar molt malament. O sigui, que s'avorrien moltíssim. Hi havia gent dormint. Bé, clar, és una hora, veient només aigua negra i paisatge, i gent allà pescant a l'orilla, no?, amb gossos i tal, plovent tota l'estona, un senyor parlant per megafonia, amb un, bueno, com si fos als anys 80, en el fons una megafonia terrible, amb anglès, evidentment, i, bueno, i molta gent fent-se selfies tota l'estona. Hi havia una família de quatre que em va flipar, que va passar pràcticament 40 minuts de l'hora fent-se el mateix selfie a diferents llocs del barco. I clar, evidentment, només es veia una cosa negra darrere, que era l'aigua i algun tros de la muntanya. Però clar, has de convèncer algú que allò és el llac Ness, perquè no sale el monstre, no se ve nada, no? I tot això, clar, això sí que vaig prendre molta nota, però vaig passar... Per mi va ser un moment clau de la meva vida estar allà, perquè va ser com estar dins d'aquesta mena de bretxa, no?, que busco jo sempre entre el relat oficial i el relat que alguns voldríem que fos l'oficial, i estava just al mig i podia, en qualsevol moment podia passar. Jo sóc una persona molt fanàtica d'anar a veure ossos de dinosaure i tot això, pel fet de quan els veig, penso, això té 65 milions d'anys. El vertigen que em suposa que una cosa tingui 65 milions d'anys quan jo tinc 43, ja em genera un altre relat sobre la Terra. I clar, evidentment, si aparegués un d'aquests vius, que ja han aparegut, o sigui, hi ha animals que es creien extintos i que en el fons no ho són, però clar, el monstre del llac Ness, com ha criat tota aquesta fama abans d'aparèixer, seria al·lucinant.
Però allò que més va fascinar la Laura no va ser el que podríem esperar. No va ser el castell.
No va ser el llac.
No va ser la botiga de souvenirs.
No va ser el monstre.
Ni el guia.
Ni el creuer.
Va ser una cosa imperceptible, però immensa al mateix temps.
Una cosa que vaig trobar fascinant del viatge va ser que just davant de l'esclusa on vaig pujar al vaixell, al creuer, que de fet no hi ha molts creuers durant el dia, hi ha una casa preciosa amb un jardinet, només aquesta casa, enmig de no res, on hi havia una senyora gran al jardí fent mel amb abelles, no? Era com una apicultora. I clar, jo vaig pensar que les abelles en si, el fet de que hi hagi un animal que es dedica a fer mel, que és una cosa que ens agrada moltíssim a nosaltres i als ossos, per exemple, no? Per fer-la, no? És un sense sentit i una cosa màgica que hem assumit dins del relat del món, vale? Hi ha uns animalons que es diuen abelles que fan mel. I nosaltres, com a éssers humans, els podem criar, els podem tenir i podem gaudir de la seva mel. Jo pensava en la meva filla quan havia fet allò, no?, de no voler pujar al vaixell pel fet de que ella pensava que el monstre existia i se la podia menjar. I pensava alhora que quan no saps el que és una abella, encara, et sembla un animal fascinant. Si a tu t'expliquen que hi ha un animal així, no?, que alhora és molt violent perquè et pot picar, no?, que es defensa molt bé, que té una estructura fascinant, una abella reina, un exèrcit, tot això, si t'ho expliquen des de fora, és increïble, no? Però ho hem assumit amb una naturalitat amb la que el monstre del llac Ness no està assumit pel fet de que no l'hem pogut atrapar mai, no? I m'anava molt bé, va ser com un fletxazo la idea de trobar-me aquesta senyora allà fent mel i pensar en la meva filla veient les abelles abans de saber el que és una abella i pensar en el mateix, no? Un animal fascinant que fa coses fascinants i que em fa por alhora perquè em pot picar, no? I del que encara no sé res. I el món està ple de coses així i les tenim al voltant tota l'estona i no ens adonem i hauríem d'adonar-nos més.
Una de les figures més interessants que ha generat la llegenda del llac Ness és la del Nessie Hunter, que és aquella persona que abandona la seva vida anterior per dedicar-se exclusivament a esperar ser testimoni de l'aparició del monstre. Un ofici anòmal que la Laura veu reflectit en la seva pròpia feina.
Bueno, quan vaig tornar i vaig posar en ordre les meves notes, l'assaig va començar a créixer i se'n va anar cap a un lloc que jo no pensava mai que aniria, que va anar a un lloc gairebé filosòfic on jo mateixa estava aprenent sobre fets com el de ser escriptora, no? O sigui, pensava, què diferencia el Nessie Hunter que marxa a la orilla del lago, no?, a mirar cada dia el mateix paisatge, no?, esperant que alguna cosa aparegui, no?, esperant que li canviï la vida allò que aparegui, no?, esperant que un altre relat sobre la realitat aparegui. I vaig pensar, primer, que ser un Nessie Hunter era molt alliberador, perquè la vida pesa molt i poder estar només mirant un llac tota la teva vida allà, per mi seria molt relaxant, aixecar-te cada dia a fer el mateix i alhora estàs fent una feina com molt important, perquè si passa, passa i has descobert tu i has canviat la història de la humanitat. I si no passa, has fet la teva vida buscant allò, no? Ets una mena d'explorador. I en aquest sentit ho veia una mica relacionat amb la idea de ser escriptor, no? I estar mirant aquest llac o el teu cap buscant alguna cosa que brilli allà dins, no?, i que alhora et deixi la vida fora. Per mi, escriure és una mica estar mirant aquest llac, en el sentit de que de que per mi quan escric la vida no existeix, jo no existeixo, estic en algun sentit desapareguda dins el que estic escrivint i és com si estigués contemplant aquest llac i esperant que sorgís, i sempre en el meu cas sorgeix el monstre, no? Que al final acaba sent la novel·la. Però vaig trobar que l'abandó, no? aquest abandonament del Nessie Hunter té un punt d'artístic, perquè l'artista, qualsevol artista, no només escriptor, deixa la vida, nega la vida, com si diguéssim, per escriure o per pintar o pel que hagi de fer. La literatura sobre un lloc canvia, evidentment, la manera que mires aquest lloc. De fet, jo crec que els llocs existeixen perquè algú els ha explicat. Perquè el lloc en si és com la realitat, no? És una cosa descontextualitzada que té la seva pròpia història, però la seva pròpia història l'ha explicat algú i forma part d'alguna cosa. I quan algú, quan un escriptor agafa aquest lloc i el transforma i li dona una mirada a la seva visió, de sobte aquest lloc brilla més que els altres, brilla d'una manera diferent, i tu, com a viatger, pots superposar la teva mirada sobre la mirada d'aquest escriptor i té molt més sentit. De fet, els llibres de viatges sempre són diferents. Podem fer el mateix viatge dues persones al mateix lloc durant el mateix moment i tornar amb dos llibres de viatge completament diferents o dues novel·les completament diferents, perquè els llocs ens parlen i ens parlen a partir de la nostra història. I quantes més lectures tenim sobre un lloc o sobre un país, sobre coses concretes, no?, sobre la història, més ens podem nodrir d'aquest lloc quan viatgem a aquest lloc. Jo crec que és importantíssim que viatjar acompanyat sempre de literatura, perquè fa que el viatge, a més, es torni una mica ficcional, que és això que volem sempre, no? En el fons, la nostra vida seria molt avorrida, molt seca, si no tinguéssim aquesta pàtina de ficció tota l'estona, i viatjar amb literatura li dona aquesta pàtina de ficció, no? Estar en llocs on hi ha hagut abans algú i que tu ja esperes d'una manera determinada, és el que fa que puguis gaudir del lloc, perquè pots comprovar o no comprovar que allò és així, i això és com gaudir el doble per mi. Tinc una sensació com d'estar dins d'un llibre alhora que estic a un lloc diferent, estic a dins d'un llibre.
I ara, per acabar aquest episodi, entrarem dins d'un fragment del llibre de la Laura.
Nessie representa ahí fuera la propia idea de lo fantástico. ¿Quiere entonces la realidad creer? Oh, no solo es que quiera, es que necesita hacerlo, porque no hacerlo significaría que no va a existir otra oportunidad, que lo que creemos ver es todo lo que hay. Podría decirse que el ser humano inventó el concepto mismo de fantasía como un escudo ante eso que ocurrirá cuando no ocurra nada. Lo hizo para darnos una oportunidad. Michael Ende escribió algo parecido a un manual narrativo de esta, nuestra especie, la especie escritora. Un manual de conducta de lo humano representado por su propia imaginación, por su capacidad de asombro ante el mundo y lo desconocido, por la posibilidad, en realidad, de transformación de ese mundo mediante la reescritura del mismo en clave única y no estable, no predecible, no acordada por lo real. Un yo constructor decidido a empequeñecerse a sí mismo y a expandir el resto y lo terrible, devastador, mortal de su pérdida. ¿Qué es el reino de fantasía sino una salida capaz de contener todas las salidas posibles? Cuando escribió La historia interminable, cuyo título, curiosamente, hace referencia a la eternidad de todo momento. No hay fuera, sino ahí dentro, en el lugar en el que sucede lo que se imagina mientras se imagina. Pero el ser humano no inventó nada, en realidad. Lo que hizo fue conservar, mantener y alimentar una pequeña parte, una minúscula pero en exceso brillante parte de la propia condición del mundo en tanto lugar misteriosamente fantástico. Una parte soportable y admisible, escondida en, sí, posibles, ¿por qué no?, criaturas prehistóricas que jamás van a poder contemplarse como se contempla cualquier otro tipo de criatura no fantasma que exista. y que al no hacerlo permanecerán en ese limbo en el que nada de lo que sin duda ocurrirá tiene por qué ocurrir jamás y todo aún es afortunadamente posible.